Doncs, si els sembla, comencem. Comencem avui per la dreta, senyor... Sí, després ho faràs.
No, quan ens tornarà a preguntar la mateixa pregunta, si ja li respon abans.
No, per la meva dreta. Abans, però, hi ha una resposta per part del senyor Puigneró en relació a una pregunta que li van formular el ple passat. Senyor Puigneró, té la paraula.
Sí, va ser una pregunta del senyor Ferran Villasenor, que té molt interès en els temes smart, i em va preguntar pel pessebre intel·ligent si estava homologat o no. Vam demanar informe als tècnics municipals, en concret aquest és l'informe, que després si vol li puc fer arribar, un informe signat pel senyor Albert Monetet i Casa de Vall, cap de servei de mobilitat, i també pel senyor Joan Maria Escarré, inspector cap de la policia local, en el qual, entre altres coses, conclou amb el següent. Diu, aquest pas de vianants no incompleix cap normativa, ni ara ni en el passat. En tot cas, aquesta experiència pilot millora la seva mobilitat i seguretat. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenor. És per respondre, no és per entrar en rèplica a les respostes, eh? I en tot cas, és que si no, no acabaríem mai, eh? Senyor Soler, té la paraula.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Seré breu. Són dos precs, bueno, no, és un prec i una pregunta. Un cop aprovada la moció amb les esmenes de Convergència sobre la transparència i la publicació dels sous, jo l'he dit abans a la intervenció, espero que sol·liciti urgentment una reunió amb els sindicats per arribar al consens amb aquesta postura i que es treballi conjuntament això i que no es vegin perjudicats amb la intimitat dels treballadors. Suposo que això ja estarà amb el tema de la protecció de dades. La segona qüestió és, ho pregunto aquí perquè no n'hem parlat des de l'inici de mandat amb el Consell, amb la comissió informativa, és respecte al Consell Escolar. No sé si s'ha reunit, si no s'ha reunit. Ens han arribat veus de que s'està treballant en un reglament, en un nou reglament. Jo vaig preguntar-ho a Participació, no en sabien res en aquest moment. La primera pregunta és si s'està fent això, quan es pensa reunir el Consell Escolar i per què no se n'ha informat a la comissió informativa.
Gràcies. Algú té alguna pregunta acumulada amb les que ha formulat el senyor Soler? Si succeeix en el torn de preguntes o intervencions, els diré que els pregaré que m'avisin. Doncs té la paraula el senyor Puigneró.
Sí, molt, molt ràpidament, així ja mateix ho farem.
Gràcies. I senyora Salat.
Moltes gràcies. El Consell Escolar Municipal en els darrers anys doncs, ha estat una mica un orga que ha entrat en contradicció amb altres fórmules que s'havien establert de la Generalitat de corresponsabilitat i de debat de les polítiques educatives. I ha estat una mica, diguem-ne, buit de contingut perquè s'ha traslladat tot el contingut d'interès per la comunitat educativa al que havia estat fins ara a la zona educativa, que molt bé vostès coneixen. Al desaparèixer les zones educatives, els membres del Consell Escolar Municipal hem estat debatent durant tot l'any, hem estat debatent aspectes sobre la representativitat, els convidats, hem estat parlant sobre les funcions i no s'ha treballat en un nou reglament, sinó que s'ha treballat per recuperar el reglament del Consell Escolar Municipal, un reglament que està aprovat per aquest ajuntament i una mica per veure quin enfoc en les funcions se li veien o se li volien donar a partir d'ara. La convocatòria al Consell Escolar Municipal, si no vaig errada, s'ha distribuït ja entre tots els seus representants i el que es vol fer en aquesta sessió que crec que està prevista per la setmana vinent o l'altra i està adreçada als membres nomenats per cada partit polític, doncs s'explicarà a tots els assistents quin és el debat que ha dut a terme la comissió permanent i a partir de la propera, diguem-ne, del proper curs es funcionarà ja amb el nou nomenament de membres, que no és cap canvi, sinó el que suposa, doncs, després dels 2 anys de mandat de cadascun dels membres hi ha una renovació. Però en qualsevol cas és el funcionament ordinari del Consell i no es planteja un canvi en els estatuts, sinó recuperar els estatuts i valorar tots plegats, doncs, com havíem arribat fins aquí i com volem, diguem-ne, donar aquest enfoc participatiu, sobretot derivat de l'entorn de crisi i de l'entorn de complicacions que està patint l'educació en aquests moments. Gràcies.
Gràcies, senyor Soler.
Potser estic despistat, però com que des de que s'ha iniciat el mandat no s'ha reunit, tampoc s'ha reunit el Consell General del Patronat d'Educació. Aleshores, jo el que he rebut avui és el Consell General del Patronat d'Educació i li preguntava pel Consell Escolar. Suposo que no és el mateix òrgan, perquè un any de mandat no s'ha reunit ni un òrgan ni un altre. I con la que está cayendo...
Li explico, senyor Soler, el seu grup ha d'haver rebut les dues convocatòries, val? Tant del patronat, sí, però s'adrecen als membres que s'han nomenat des de cada partit. Si tenen algun problema i no han rebut, ens ho notifiquen, veurem quin és el membre que tenen assignat i si han de fer algun canvi, el farem. El Consell del Patronat, el Consell General del Patronat també té dia i té hora i el Consell Escolar Municipal és això que li explicava, que ha estat en funcionament el Consell Escolar Municipal, però en fase de, diguem, amb el règim de les comissions i de la comissió permanent. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Seria una pregunta i una interpel·lació. La primera pregunta, bueno, la pregunta és en referència al tema torres elèctriques. Li faig. Com vostè sap, l'acte número 19 de la Comissió de Seguiment del Conveni de Soterrament es diu que l'obra ja s'ha licitat. L'obra que estem parlant, no d'una altra, d'aquesta, ja s'ha licitat. En qualsevol cas, suposo que el que volia dir és adjudicat, no licitat, perquè no és una administració pública, ho fa Endesa. I que hi ha una oferta que hi ha una baixa. El que a nosaltres ens dubta i ens agradaria que ens resolgués és com es repartirien aquests costos amb aquesta baixa, com es repartiran entre els diferents actors que participen en aquesta obra, participen en condicional, perquè de moment participar no han participat, i l'altre, si tot anés bé, quan podríem tenir la finalització de les obres, sempre i quan es facin. Gràcies.
Sí, sí. Alguna altra consulta en relació a aquest tema? La senyora Casamitjana, doncs endavant. I el senyor Pros, també, en relació a aquest tema? Doncs senyor Pros.
Moltes gràcies. Referent a aquest tema, ho has comentat quan s'ha donat resposta al Manel Sánchez, referent a que bueno, el conseller Mena ha garantit que el soterrament de les línies es portarà a terme, i suposo que en funció d'això és quan sí que s'aportaran 900.000 euros des de l'Ajuntament de Sant Cugat. En tot cas, si hi ha alguna mena de conveni signat referent a aquests 900.000 euros o quina garantia hi ha de cobrar-los. Gràcies.
Gràcies. Senyora Casamitjana.
Gràcies. Jo primer, amb tots els respectes, voldria fer una esmena a una afirmació que ha fet abans la senyora alcaldessa, i és que la ciutadania i els partits polítics fins ara no ens havíem despertat. Això en absolut és cert. Jo vull recordar aquí que el representant de la candidatura de Progrés a Vall d'Oreig, cada ple des de que va començar aquest mandat, fent-se pesat i plasta, ha anat preguntant com anava això, com estava el tema, va endavant, tenim els diners, etcètera, etcètera. I per tant ho ha anat preguntant. L'alarma s'ha encès o la llum vermella s'ha encès quan teòricament aquest 15 de juny, és a dir, ja ha passat, s'havien en teoria d'haver començat les obres, perquè es donava després, i ara no entrarem en detalls perquè si no és molt llarg, però es donava un plaç fins, o es podia donar una pròrroga suposant que haguessin començat fins a finals d'any d'aquest 2012. Donat que el 15 vèiem que anava arribant i no hi havia ni una torre a terra, va ser quan es van encendre les alarmes. Però vull constatar que és un tema que s'ha seguit i molt profundament. I vull també fer constar que les actes que tenim, que avui les tenim totes aquí, dels 5 actors que han intervingut en tota aquesta negociació, han arribat concretament al vocal de Vall d'Oreig tard i després de demanar-les, diríem, d'una forma insistent. Dit això o aclarit això, jo també el que voldríem dir, doncs, si som conscients les dues administracions locals i som conscients nosaltres de que probablement en aquests moments la pilota no està a la teulada ni de l'EMD ni de l'Ajuntament i probablement està en una altra administració i probablement la Generalitat. Però també volem recordar que l'obra a qui afecta d'una manera, diríem, dramàtica, és els ciutadans de la nostra ciutat i que, per tant, sembla lògic que les dues administracions, en bé, diríem, de millorar la vida dels seus ciutadans, doncs hi posessin una mica més d'empenta. I el que no voldríem, doncs, això, que això potser s'hagués pres amb una mica més d'importància. I també volem recordar que hi ha un soterrament del tot semblant tant en quant a la tipologia com a la longitud que s'ha realitzat a Montornès del Vallès i que correspon al mateix Pla d'Energia de Catalunya del 2006-2015 de l'Institut Català de l'Energia, que està totalment finalitzat i, en canvi, doncs, la nostra ciutat no està ni començat. I aquí ve una mica la nostra alarma, que crec que es pot entendre fàcilment si tenim en compte que d'aquest soterrament en depèn tota la urbanització d'una zona molt important de Vall d'Oreig amb la centralitat, etc. Gràcies.
Gràcies, senyora Casamitjana. Senyor Benejam, té la paraula.
Bueno, sobre aquest mateix tema, pues comentar que aquí pues, les dues administracions implicades principalment són l'Ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat. També l'Estat aportaria uns fons que estaven condicionats a que es fessin les obres pues, en un període concret. Segons el conveni, si no es compleix aquest període, l'Estat no donarà aquesta subvenció, si es pot dir així, sinó que serà la Generalitat la que tindrà de posar, o l'Ajuntament, no sé exactament, em sembla que la Generalitat tindrà de posar els fons equivalents. No? Entenem que sí que això fa perillar la inversió, perquè no sabem, primer, si la Generalitat té els diners per començar l'obra, els que li corresponen, i tampoc sabem si podrà suplir els diners que no aportarà l'Estat si no els aporta finalment. No? En aquest sentit, no sabem si l'Ajuntament està fent tot el possible per empènyer la Generalitat a que inclogui una partida als pressupostos per fer aquesta inversió. No ho sabem i ens agradaria saber-ho, a veure què s'està fent o què s'ha fet fins ara. No? I després, en el moment en què han vingut aquí doncs, unes persones demanant aquesta qüestió, se'ls ha dit que no s'havia fet, o com és que es feia ara després de no haver-se demanat fins ara o no haver tingut una actitud activa en aquest sentit. Jo penso que això sí que és una falta de respecte. Vale? I no, com s'ha dit, que nosaltres hem faltat al respecte a algú que ha presentat una moció que al nostre modus de veure no era correcta, i així ho hem dit, sí que s'ha faltat al respecte i a la veritat quan es diu que no han dit res fins ara, perquè els últims consells de barri, per exemple, que jo hagi presenciat de Mirasol, s'ha parlat d'això, han demanat informació sobre això i han demanat a veure quan començaven les obres, i en l'últim consell de barri, per part del cap del tècnic d'àrea que estava allà present, es va dir que començarien en uns mesos. No recordo exactament si va dir 3, 6 o el que sigui, però que podrien inclús coincidir amb l'urbanització dels carrers de la parròquia de Sant Joan, no? De Mirasol. Per tant, això, pues, aquest respecte als veïns que sí que han demanat això i que han vingut aquí a dir-ho, pues, que es tingui en consideració. No? Gràcies.
Moltes gràcies. Bé, no era en cap cas la meva intenció faltar el respecte a ningú i en qualsevol cas el que sí vull dir és que doncs, en els anys anteriors doncs, aquest mandat Des del govern de Valldoreix es va anunciar ja un calendari de soterrament de les línies d'alta tensió. Aquest calendari no s'ha complert mai, no va ser l'Ajuntament de Sant Cugat qui va anunciar aquest calendari, va ser l'Ajuntament de Valldoreix, i que jo sàpiga, no han retret mai aquest calendari a ningú. Per tant, m'agrada molt que l'exigència que tinguin amb mi sigui la que tenen, no hi tinc cap problema, que l'exigència que tinguin amb el govern de Convergència i Unió sigui la que tenen, cap problema, però també els dic, escolti, confiïn una mica més. Nosaltres tenim 900.000 euros en el nostre pressupost, hi ha un conveni, efectivament, és un conveni que es va signar fa forces anys, és un conveni que està a la seva disposició, també el va signar l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, aquell conveni, el vam signar conjuntament, i en aquell conveni doncs, es va establir que l'aportació de l'Ajuntament de Sant Cugat seria d'aquests diners. Aquests diners que estan dotats i que en el pressupost municipal 2012 consta aquesta partida reservada i uns diners, per tant, 900.000 euros reservats per aportar en aquesta obra. Per tant, a veure, jo entenc molt bé, però el que els dic també, siguem rigorosos tots plegats amb l'exigència que tenim respecte dels representants municipals. Ens hem guardat prou des de l'Ajuntament de Sant Cugat de fixar mai cap data en relació al soterrament de les torres. En relació al tema que em comentaven de la comissió, desconec l'acta de la comissió, si vostè la té ho sabrà millor, i no li sé dir com es reparteix la baixa, no sé el detall, en tot cas farem la consulta i el senyor Casajoan els informarà o en un posterior ple o abans del proper ple. Dir que nosaltres, doncs, mirin, si la meva insistència és de 4 trucades al dia al director general d'Energia i Mines, doncs, esclar, no els hi puc demostrar ni els hi donaré la llista de trucades, però divendres passat aquest senyor va tenir 4 trucades meves, tal, o sigui, contínuament estem fent el seguiment i nosaltres confiem i jo en aquest moment no tinc cap motiu, a mi em diuen que aquest senyor té el document a sobre la taula, punt per signar, per tirar endavant, per tant, els diners i per tant els recursos de la Generalitat. Jo no tinc per què desconfiar quan doncs, dilluns passat el conseller mateix em va dir això ja va endavant, alcaldessa, i per tant això no ho dubtis que ho teniu per aquest any. Per tant, aquesta és la meva confiança. Que li dic, té alguna cosa per escrit? Doncs no. Jo com a alcaldessa no tinc res per escrit. Ara, permeti'm doncs, donar aquest marge de confiança amb un govern doncs, que, bé, que té una dificultat econòmica extrema i que, com es pot imaginar o es poden imaginar, doncs, per prioritzar aquest projecte ha de descartar d'altres projectes i prioritzarà aquest projecte. Per tant, jo el que dic és que hem de confiar, que és una oportunitat única per a la nostra ciutat i que crec que en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat ha actuat amb moltíssima lleialtat amb l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix en tots els moments. En els moments doncs, de l'anterior legislatura i també en els moments d'aquesta legislatura i així ho continuarem fent. Senyor Prost, senyor Vilasenyor, té alguna altra pregunta? Doncs endavant.
Sí, sobre el tema de les torres, diguem-ne que les crispetes continuen cares i el president de l'AMD continua sense aparèixer. Però bé, la darrera pregunta és una pregunta cap a una interpel·lació, com no podia ser d'una altra manera, cap al senyor Puigneró. És una pregunta smart. Com vostè sap, hi ha diferents ajuntaments que han implantat sistemes PDAs amb la policia local, a partir dels quals, quan hi ha una necessitat, per exemple, de grua, s'avisa mitjançant SMS als propietaris o als propietaris aquells que estan registrats amb el nostre impost de circulació a la ciutat. Una de dues, si l'Ajuntament de Sant Cugat ho està implantant, doncs és molt possible que no funcioni del tot bé. Dic perquè bàsicament han hagut algunes demandes en aquest sentit quan s'emporta la grua. Jo el que demanaria és que segurament ara, perquè ja és molt tard, però en tot cas la comissió informativa que pertoqui, la de governació, ens expliqui si està funcionant aquest tema, com no està funcionant, els tipus de missatges que s'envien i tot plegat. Gràcies.
Gràcies. Senyor Puigneró, té la paraula.
Sí, miri, no sé, avui són molt oportunistes, perquè precisament aquesta setmana començàvem amb aquest projecte, o sigui, ja diguéssim, amb la fase d'execució, en la qual la grua portarà doncs una càmera, i d'aquesta manera també ens estalviarem en aquest sentit que a vegades doncs, haguem de donar per part del policia que anaven a la grua, doncs poder facilitar que des de la centraleta es puguin autoritzar les multes en funció de la foto que es fa, i per tant, d'alguna manera o altra, també estalviem en aquest sentit i podem tenir més guàrdies passejant per la ciutat i no havent d'anar a la grua. Això comença aquesta setmana, i per tant doncs, estarem molt de gust a la informativa, els explicarem com comença aquesta prova.
Gràcies, senyor Vilasenyor, molt breument.
Gràcies per l'explicació. En qualsevol cas, sobta que hem trigat tant, ja que som tan smart i tal, i suposo que part de la conclusió serà que Sant Cugat del Vallès és el primer municipi que fa aquesta actuació. Vostè sap que no és cert, igual que tampoc no vam ser el primer municipi que posàvem un pas de peatons intel·ligent. Va ser el 2007 a un poble de Sevilla, però és igual, no passa res. Benvingut sigui aquesta actuació. Llàstima que no ha estat abans de la cursa del DIR, perquè crec que molts veïns ho haurien agraït.
Gràcies, senyor Vilasenyor. Senyor Puigneró.
És que vostè fa molta cunyeta i, clar, al final m'obliga una mica a respondre'l. A veure, la policia fa bé la seva feina. Quan hi ha un cotxe mal aparcat, doncs el policia té l'autoritat per retirar aquest cotxe. Si vostè li vol treure autoritat a la policia, si aquesta és la seva intenció, doncs, escolti, digue-ho, i en tot cas que ho sapiguem, no? Però el que farem ara, diguéssim, amb la fotografia és reforçar aquesta autoritat. Però la policia té autoritat per retirar un cotxe que està mal aparcat.
Gràcies, senyor Vilasenyor.
És que vostè, ara en serio, vostè té una habilitat especial per acabar de liar les coses. És evident que la policia té competència per retirar els cotxes de la via pública que estan infringint la normativa. És evident que solament ho té la policia, no ho té ni jo ni vostè. Jo crec, per tant, les evidències quasi que ens les estalviem. Jo no estava parlant de fotografia, veig que no m'ha escoltat o no m'ha sentit. Jo no estava parlant de fotografia, per, tal com deia el síndic en la seva memòria, per tal que estigui justificada l'operació. Jo el que li estic explicant, vostè sap que el servei de grua és un dels més deficitaris en quant a grua, el que li estic explicant és que en el moment que es fa una actuació, hi ha alguns municipis que el que fan és que mitjançant una PDA envien un SMS al beneficiari, a la persona que està allà, dient-li, si no la treuen 10 minuts, se l'emporten a la grua. El beneficiari, en tot cas, seria l'Ajuntament. Això és el que l'estem dient. Ja està, no estem dient que la policia no té competència, no, això s'ho està inventant vostè, com sempre, per intentar desviar el tema. Per tant, si circumscrivim la situació al que li estava dient, no al que no li estava dient. Jo crec que, home, diguem-ne que no acabem el ple d'una altra manera, perquè ja arriba un moment que ja, bueno...
Senyor Vilasenyor, ha acabat, no té més preguntes... Doncs li agraeixo. Avui ja has exaurit el torn per això. El senyor Pros, té alguna altra pregunta a banda de la de Torres? Una. Doncs endavant.
Diria que és destinada al Raül. Fa referència al bar del Casal de Joves de Torreblanca. Entenem que fa 4 anys que no hi ha res en l'espai on teòricament hi hauria d'haver un bar. Entenem que és un aspecte important per dinamitzar aquell espai, i que tot plegat fa una mica de sensació d'abandó, i ens agradaria saber si com està el tema, si hi ha algun projecte allà que si perquè si torni a fer un bar o si hi ha alguna cosa destinada allà.
Gràcies, senyor Granger, té la paraula.
És el que més d'am. Compartim la diagnosi sobre la necessitat que hi hagi un bar a la Masia Torreblanca. Ja està fet i redactat el concurs, està en aquests moments a contractació per tal de que s'hi doni el vistiplau legal i poder-ho publicar. Per tant, esperem que en breu ja es pugui fer públic.
Moltes gràcies, senyor Granger. Senyor Bea, té la paraula.
Sí, bé, era per traslladar un escrit que ens han enviat uns veïns de la Floresta, que ens han comentat que, bueno, des de fa uns quants dimecres hi ha uns quants mestres, pares i alguns alumnes que davant de l'escola de la Floresta es concentren per protestar contra les retallades davant de la rotonda que hi ha davant de l'escola. I el passat dimecres 13 de juny diuen que es van trobar que van anar-hi 5 cotxes de policia, ells posen 2 de la Guàrdia Urbana i 3 dels Mossos, no sé si volen dir 2 de la local i 3 dels Mossos, que consideren que és totalment desproporcionada i que, bé, van començar a identificar gent i es van acabar enduent a 2 persones a la comissaria, una mestra i un pare, ells comenten que com a resultat d'això, a més de les molèsties que van tenir les persones afectades, doncs, bueno, va haver-hi nens que s'han perdut de classe, i aleshores ens traslladen tres preguntes que són ràpides. És si des de l'alcaldia o de la regidoria corresponent es coneixen aquests fets, si no és així, demanar que s'aclareixi què ha passat i demanar que es transmetin les oportunes ordres allà on toqui per tal que no es repeteixin els fets esmentats.
Moltes gràcies, senyor Bea. S'acumula la pregunta, veig, per part del senyor Calderón. Endavant, té la paraula.
Dic que a nosaltres també ens havia arribat la carta i també volíem fer trasllat en el torn de precs i preguntes.
Molt bé, doncs té la paraula senyor Benejam, també sobre aquest tema. Doncs esperi. Doncs té la paraula el senyor Puigneró.
Sí, som coneixedors del tema. De fet, vaig parlar personalment amb l'inspector de Mossos d'Esquadra quan ens vam assabentar el fet, una mica per demanar també explicacions del que havia passat. Les concentracions que es fan allà, doncs, es fan cada dimecres sense cap problema. Aquell dimecres va haver-hi, doncs, un petit conflicte entre dues persones i Mossos d'Esquadra. Les dues persones no es volien identificar i elles mateixes, no van ser obligades, elles mateixes es van prestar a anar a la comissaria a identificar-se, perquè una d'elles era advocat i sembla ser que, bueno, coneixia que en cas que no t'identifiquis, doncs ho has de fer a la comissaria. Es va procedir a la comissaria, es van identificar i no va haver-hi cap més incident que aquest. A partir d'aquí, el dia següent va haver una trobada entre, petició també nostra, entre la persona que havia estat identificada, una d'elles, sobretot la que havia sigut més reticent, i el cap de Mossos d'Esquadra. Van tenir una trobada amistosa a la comissaria, on una mica van aclarir el que havia passat, i entre els agents i l'inspector, perquè l'inspector no havia estat present in situ en el lloc, i la cosa no va anar més enllà que això.
Gràcies, senyor Puigneró. Senyor Bea.
No s'ha mencionat que va haver un petit incident que va motivar les identificacions. Si se sap quin va ser aquest incident, o si senzillament... No dic perquè a vegades aquest tipus... I no és per anar contra la policia. No, és que ja sé que se'm dirà això, que vaig contra la policia, però la policia, hi ha molta policia que li agrada molt fer la policia. I aleshores, a vegades, dedica a coartar algunes llibertats. No sé si en aquest cas va ser així, però si va ser així m'agradaria saber-ho. I si no, quin va ser l'incident, si algú va fer alguna cosa. Perquè si senzillament estan manifestant, doncs aleshores la policia va coartar un dret. Ja està.
Gràcies, senyor Bea. Senyor
Puigneró. Sí, jo no hi era present, per tant, no puc dir exactament què va passar, però el que sí que s'han traslladat és que, evidentment, es talla una via important i pot passar que en algun acte d'aquests s'escapa algun insult o alguna tal i hi ha una identificació. No sé dir-li ara, no tinc la informació, però sé que sí que la policia va requerir la identificació d'un parell de persones que es van negar i per això es van a comissaria, però l'incident no va anar més enllà que això.
Gràcies. Senyor Bea, no té cap més pregunta. Senyora Casamitjana, té alguna altra pregunta?
Sí.
Endavant.
A veure, és breu. Jo voldria saber quins criteris s'apliquen per la cessió dels espais del monestir del seu entorn per determinades entitats. I ho dic perquè jo crec que deriva això d'una reflexió que penso que compartim amb molts altres ciutadans, i jo crec que estaríem tots d'acord que el monestir és la nostra joia de la corona particular, i no obstant això, jo crec que molts dels actes que s'hi fan realment el maltractem, però d'una forma pràcticament alarmant. I potser la pregunta podria ser una altra, i és que no tenim a la ciutat cap altre espai que ens permeti fer determinats actes que ara hem d'encabir en el monestir, perquè si fos així potser encara seria més greu, i aleshores potser que revisem el pla d'equipaments i ens ho fem mirar tots plegats. Gràcies.
Gràcies. Es refereix al claustre, entenc?
Concretament al claustre, però ja posats, em refereixo no sols al claustre, sinó a tot el que és, fins i tot l'entorn del monestir, que jo crec que el maltractem, sincerament. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Algú altre té una pregunta en relació a aquest tema? No? D'acord, després no la facin, eh? Molt bé, doncs, senyor Escura, té la paraula.
Bona nit a tothom. Bé, hi ha un reglament d'usos que més o menys s'intenta aplicar. Estem d'acord amb que hi ha activitats de vegades que poden tenir un cert impacte, tots ho sabem, ho intentem cuidar-ho, i també és cert que hi ha una demanda molt important per banda del món associatiu d'estar a dins del claustre, i no només al claustre, sinó fins i tot a dins de l'església, a fer activitats, tots ho sabem. Bé, això s'intenta, doncs, frenar, s'intenta filtrar i bé, per exemple, ara d'aquí poc confiem que guanyarem un espai més molt cèntric, com és el celler cooperatiu, que confiem poder descarregar una part d'aquestes activitats que fem doncs, a claustre, a plaça de l'OM, etc., i poder-les encarrilar cap a d'això. Però vaja, la força d'imant que té el monestir i el claustre és, en fi, és un reclam que costa doncs, de vegades de posar-hi un fre, perquè les pròpies entitats i el món associatiu aleshores et pregunten per què no és de tots allò. I és un debat obert.
Gràcies, regidor. I té la paraula el senyor Calderón. Ah, ja està? Doncs el senyor Benejam, ara sí que té la paraula.
Gràcies. És referent al tema dels consells de barri, perquè hi ha una contradicció entre alguns consells, perquè en alguns es permet, segons el president del consell, permet la participació dels representants dels grups municipals en les taules de treball, i en altres no. Llavors és per veure si podem determinar de forma conjunta a tots els consells de barri si formen part o no, i que el nostre desig és que formin part i que tinguin veu i vot, perquè encara que sigui un òrgan pues, de participació, és un òrgan de participació que encara que es vulgui que sigui de caràcter tècnic, les persones que ho integren pues, seran tècnics i no tècnics. Hi haurà persones que no són tècnics de les entitats, les associacions de veïns, que no tenen un caràcter tècnic. Per tant, creiem que els representants dels partits també tenen de participar. Gràcies.
Gràcies. Senyor Carol, té la paraula.
Bé, el tema dels grups de treball, una cosa que ens ha de quedar clara, que l'important i la formalitat es farà al Consell de Barri. El grup de treball és, com diu la paraula, un lloc on es reuneix un grup de gent, bàsicament veïns, amb tècnics, i on es fa treball sobre determinades coses, ja sigui mobilitat, seguretat, temes en concret. Per tant, el que fa el reglament que hem aprovat és intentar no regular-ho. Per què? Perquè perdríem frescura i perdríem immediatesa. D'acord? És a dir, el lloc polític és el Consell de Barri. El lloc més tècnic a l'hora de treballar les coses en concret i on portar les coses treballades de cara al Consell de Barri és el grup de treball. El reglament no diu res. De fet, no existeix un article que digui si poden anar els grups els membres de l'equip de l'oposició o de l'equip de govern o no. És a dir, si hi ha un no representant dels polítics, no diu res el reglament. Jo he fet intencionadament, precisament per permetre que sigui el més flexible possible en les seves convocatòries. Per tant, dubto que hi hagi problema a l'hora de convocar els representants, o dubto que hi hagi problema, és a dir, el tema està de que sigui un lloc on bàsicament siguin els veïns els que treballin directament amb els tècnics. Per exemple, els presidents no tenen per què anar als grups de treball. D'acord? Per tant, entenem que, en certa manera, és una manera de no polititzar-los. Respecte al demanar veu i vot, és que no es vota, tampoc. S'acostumen a arribar a acords més o menys consensuats. Torno a dir, és un grup de treball, és a dir, jo crec que la formalitat del reglament s'ha d'aplicar sempre en el Consell, no en el grup de treball. Per tant, estem intentant regularitzar a vegades excessivament i per això hem optat per no regularitzar.
Gràcies, senyor Carol. Senyor Benejam.
Suposo que entenc que els representants dels partits també tenen, potser, aportacions bones que fer de caràcter tècnic. O sigui, no estic dient de caràcter polític, de caràcter tècnic. Potser també seria bo doncs, donar-los veu perquè puguin fer aquestes aportacions que siguin de caràcter tècnic i que potser doncs, s'avança amb això. No sé.
Correcte, també d'acord amb vostè.
Limitar-ho seria doncs, no fer, potser, un bé en aquella taula per una aportació doncs, que sigui bona pel barri. No?
Gràcies, senyor Benejam.
A veure, jo soc partidari del sistema legal nord-americà i britànic, és a dir, no només permet allò que estigui legislat, sinó que allò no està prohibit, es permet. El reglament no diu directament que no hi puguin anar. D'acord?
Gràcies, senyor Carol. Crec que es podran posar d'acord. Senyora Domènec, té la paraula.
Sí, senyora alcaldessa, gràcies. Jo tinc dos precs. Començo... Bueno, pel primer. Només volia recordar en el grup municipal...
Silenci, sisplau, que ja acabem.
Que durant els dies de celebració de la passada Festa Major de Sant Cugat, les banderes no onejaven a la façana d'aquest Ajuntament, excepte la de Sant Cugat. Aquest fet vulnera allò que estableix la llei 39/1981 de 28 d'octubre, on en els seus articles 3 i 4 diu que han d'onejar la bandera nacional i l'autonòmica. Coneixedors també de l'existència d'un reglament especial d'honors, distincions i protocol d'aquest Ajuntament que estableix en el seu article 24.3 que només en actes institucionals corporatius de caràcter singularitzat serà utilitzada la bandera catalana junt amb la bandera de la ciutat, però que en cas es pot donar a aquest precepte una interpretació contra la llei que vulneri els principis de legalitat. És per això que demanem a l'equip de govern, en previsió de les dates que s'apropen, que velli pel compliment de la legalitat vigent. Aquest és un. I l'altre, ja la faig de correguda, ve arrel d'un tríptic que els companys de la CUP han fet arribar amb un bossoneig a tots els habitants de Sant Cugat, on citen unes paraules que el meu president i portaveu, senyor Jordi Carreras, l'imputen que va dir el 16 de gener de 2012 perquè ells fan aquesta menció del Cugat.cat. Llavors, jo el que voldria demanar a l'equip de govern és que, donat que és un mitjà públic, Cugat.cat, i donat que rep una subvenció de l'Ajuntament, que per favor respectin les paraules que es diuen i que no les canviïn i que literalment diguin el que les persones, en aquest cas del meu partit, diuen. No vull ara repetir el que va dir el meu portaveu, no vull repetir el que diu el tríptic de la CUP, no és necessari perquè això fa referència a un fet del 16 de gener, però sí que voldria que els mitjans de comunicació que estan subvencionats doncs, per ens públics, doncs que s'atenguin a les paraules i a les declaracions. Res més, gràcies.
Gràcies, senyora Domènech. Si ens deixa doncs, còpia d'aquests documents, així podrem també doncs, tenir-los i, evidentment, doncs, prenem nota dels seus precs. Acumulada? Molt bé. Doncs té la paraula, senyor Carreras.
Acumulada relacionada és el mateix. Bueno, certament hi ha qüestions que s'hauran de tractar a l'OMCIC, que és l'organisme competent per parlar d'això, però jo crec que hi ha coses que són de la suficient transcendència com perquè el govern municipal doncs, almenys intervingui d'alguna manera, no? Perquè, miri, jo li vaig dir a l'última reunió de portaveus a la que vaig assistir, que és la penúltima ja em dic que va venir el senyor Álvaro, no? De manera que no em renyi dient que no vaig a les juntes de portaveu perquè ja sap que no és veritat. Ara no hi ha públic, però abans sí. I no es pot dir, no es poden llançar acusacions que no són certes amb un portaveu, més quan no pot contestar en aquell moment. Això de passada, eh? Bueno, llavors, a part, en aquesta reunió de portaveus que vaig estar, li vaig dir que hi havia, que em semblava una conducta molt desmesurada el fet de que tant el Cugat.cat, que és un mitjà públic, com el mitjà privat, que és la de Televisió de Sant Cugat, tinguin una línia directa amb l'alcaldessa, en virtut de la qual cada mes vostè disposa d'un espai televisat de mitja hora por ahí per despatxar-se com més li vingui. Cosa que si parla de la política municipal em sembla bé, si ataca com a vegades fa en els partits polítics em podria semblar bé si tinguéssim ocasió de defensar-se, però és que no és el cas. Però és que des que li vaig dir això doncs resulta que s'ha complert un any de mandat del consistori i ens han fet una entrevista en els portaveus de l'oposició. No s'ha filmat en televisió, s'ha posat un àudio, ha durat no sé ni si 24 hores en la portada de la publicació, vostè la tenen dies en allà, cada mes, diversos dies. No li faig el reproche a vostè, perquè vostè es deja querer, diguem, es deja querer, simplement. Però el que vull dir és que s'ha d'intervindre perquè això és tan manifestament desproporcionat, és tan manifestament antidemocràtic com s'han de posar mesures. D'alguna manera o d'una altra això s'ha de regular. Miri, jo això, si vostè veiés el senyor Rajoy que surt cada mes a la televisió espanyola o el senyor Mas a TV3 i cada mes el treuen allà mitja hora i que llavors el resto de partits del Bosque no poden ni treure el nas perquè no, com a molt el dimarts al matí poden anar a una tertúlia compartir entre diversos a dir alguna cosa, home, escolti'm, és que això és una cosa molt desproporcionada. És una de les... És potser ara últimament la més llamativa, no? Però miri, perquè es faci una idea també. El divendres em penso que vaig anar amb un sopar amb la senyora Susana Pellicer a la llar d'avis de la parròquia. Jo no he vist la notícia, m'ho han dit, és a dir, que em puc equivocar. Si m'equivoco ja demano disculpes d'entrada. Però llavors sembla ser que la notícia del dia següent deia tampoc té més importància que el que significa, no? Assisteix en el sopar la tinent d'alcalde senyora Susana Pellicer i un regidor de l'oposició, sense especificar això ja. O una, bueno, aquesta vegada per almenys van fer la menció a un regidor de l'oposició, perquè va haver-hi un altre que van anar dos regidors del Partit Popular, un altre acte, no recordo quin va ser, que jo no hi era, que es va plantar un arbre i va sortir solament el regidor de CiU. Els dos regidors del Partit Popular en aquest cas no és que Dios no diguessin el nom, és que no van aparèixer. Bueno, amb això el que vull dir són anècdotes, això són anècdotes concretes, unes de bastantes anècdotes, eh? Però aquest tema que li dic d'últim, home, ja em sembla que és com per no deixar-ho passar tranquil·lament ni pel propi prestigi de vostès, que tenen que demostrar que realment són un govern que encara que tingui una majoria absoluta, doncs, respecte als altres partits, respecte a la democràcia i respecte a la llibertat d'expressió de tothom, no? Gràcies.
Gràcies. Com li he dit, senyora Domènech, que prenem nota dels precs, i senyor Carreras, no puc acceptar que vostè digui que Cugat.cat és un mitjà o que la pràctica que fa és antidemocràtica. O sigui, no hi estic d'acord, al revés. Crec, ho ha dit, ha dit aquestes paraules.
Aquest fet concret, sí.
Miri, doncs no hi estic d'acord, perquè vostè té l'opció d'anar 4 vegades al mes al Cugat.cat i jo només hi vaig 1 vegada al mes. I aquesta vegada que hi vaig, precisament no parlo de política. Precisament no parlo de política, parlo de serveis als ciutadans. Parlo de si hi ha problemes per circular en bicicleta o en trànsit a través de les zones peatonals, o parlo de si hi ha un forat al carrer o de les preguntes que em poden fer ciutadans. Per tant, escolti, no puc admetre ni puc estar-hi d'acord. El que jo reivindico, crec, és la pluralitat del Cugat.cat. A vostès els agradarà més o menys, però crec que són un mitjà molt professional. Entenc que quan no s'està d'acord amb el tractament d'una notícia se'ls ha de dir, però li ben asseguro que crec que hi ha grans professionals al darrere d'aquest mitjà i no coincidim, doncs, amb la valoració que vostè fa, ni tampoc amb que sigui poc democràtic. Senyor Bruno de Salvador, té la paraula.
Una petita qüestió.
Sí, digui.
El problema d'aquesta qüestió, senyora alcaldessa, és que els fets són fets. Llavors, bueno, a partir d'aquí un pot dir no, aquesta paret no és blanca, és negra, vale, però...
Els fets són fets, senyor Carreras, sí. Senyor de Salvador, té la paraula.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa, intentaré ser breve. Desde hace poco tiempo se publica en Tot Sant Cugat, un monográfico municipal sobre la información de la labor del Gobierno, a razón de 1.200 euros la publicación. Se publica mensualmente y se publica en el TOT. Es un monográfico que aborda temas de tarea de Gobierno que ejecuta su equipo, y en nombre del Grupo Municipal del PP le pedimos que lo suprima. ¿Por qué? Porque, como acaba de decir usted, Cugat.cat, que es un medio tan profesional, pues ya publica la labor de Gobierno, la tarea de Gobierno. El diario Sant Cugat también publica la tarea de Gobierno. Tot Sant Cugat también publica la tarea de Gobierno. Entonces, ¿para qué? Es que, claro, el tema es grave, porque imagínese usted que, por ejemplo, a título de ejemplo, imagínese que el señor Rajoy publicara cada mes en La Vanguardia, en El País, una hoja con todas las medidas, y mira que aprueba medidas cada viernes. Pues imagínese, pero que lo hiciera, lo gordo es que lo hiciera con cargo al presupuesto público, ¿no? Al presupuesto de todos. No a presupuesto del cargo del partido, sino del público, ¿no? O más. Entonces, bueno, yo creo que la comparación es bastante ilustrativa, y en este sentido pedimos al equipo de Gobierno que la suprima. Esta es una pregunta.
Gracias. ¿Té alguna otra pregunta? Doncs fàcil, si us plau.
Es dirigida al señor teniente alcalde de Seguridad. Consideramos que es bastante grave lo que ha comentado el señor síndic de Agreujas esta tarde en esta sala, cuando afirma que la policía local pues ni responde, perdón, en materia de referente a las denuncias, lo quiero leer porque no quiero inventarme las cosas, referente a las denuncias de la policía local, he de hacer especial mención a lo siguiente: falta de respuesta por parte del ayuntamiento ante los recursos y alegaciones presentadas por ciudadanos, lo cual veo grave, falta de prueba de las sanciones impuestas, que esto no lo dice el PP, lo dice el síndic, y falta de los requisitos legalmente establecidos en las denuncias, es decir, falta de fundamentación jurídica, ¿no? Parece esto que está hablando de la ley de la selva. Yo estoy convencido de que no es así. Nos gustaría, señor teniente alcalde, que diera explicaciones al respecto, si es posible. Gracias.
Está, señor Salvador. Gracias. Per la primera qüestió li respondrà. De fet, és un prec, l'atendrem o no en funció de la nostra valoració, però passarem la paraula a la regidora de comunicació.
L'atendré, com ja li vaig explicar a la comissió informativa de fa un mes i mig, diria. Bé, nosaltres com a govern tenim l'obligació d'informar dels serveis que oferim als ciutadans. Llavors, abans, com vostè sap, hi havia un butlletí municipal, que és l'Ajuntament Informa, que per X motius es va decidir deixar de fer. Llavors tenim dues opcions: o tornar a fer l'Ajuntament Informa, que llavors tenia un cost de 9.500 euros mensuals, o buscar alternatives. Per què anem a Tot Sant Cugat? Doncs perquè Tot Sant Cugat té una tirada de 22.500 exemplars que a hores d'ara queda molt lluny de qualsevol mitjà que hi hagi a la ciutat. Per això anem al Tot. Ja està. El tipus d'informació que es dona és informació sobre serveis a la ciutat, com pot ser el Viu l'Estiu, o temes sobre l'oficina d'atenció a l'empresa, vull dir que és serveis.
Gràcies, senyora Barbany.
Sí, gràcies, senyora Barbany. A veure, aquí no, el problema no si és el Tot, perquè té 22.000 ejemplares, o és el TAT. O sea, aquí el problema no és el tipus de revista o la marca de la revista. Aquí el tema és que és financiación pública de todos los ciudadanos. Entonces, como veo que no están muy por la labor de suprimir esta información, lo que sí que le pido es que entonces, yo pienso que a esto sí que no se puede negar, por un principio pues, de justicia, yo creo, ¿no? Es que si se publica la labor de la tarea de gobierno, que se publique también la labor del grupo de la oposición, que también trabaja por el bien común del pueblo. Gracias.
Gracias, señor Salvador. Señora Barbany, davant.
És que no es publica la labor de la tarea de gobierno, es publica, vull dir, tot el que fa la corporació, estem oposició i govern, vull dir, és el que fem tots com a ajuntament.
Gràcies, senyor Puigneró, té la paraula.
Ara, amb carinyo cap als companys de la CUP, que no se m'ofenguin, home, que això m'ho pregunti la CUP seria potser normal, però que m'ho preguntin vostès, o sigui, que vostès posin en qüestió la feina de la policia local, ja és el colmo. Escolti, miri, és que al final hi ha... No, sí, ja li diré. Escolti, miri, sap quantes multes es tramiten a l'Ajuntament de Sant Cugat cada any? Moltíssimes, però quan dic moltíssimes vull dir, no sé, ara no tinc el número aquí, però mils de multes. Sap quants casos figuren a l'informe del síndic? 22 casos. Llavors, per tant, dir que hi ha un gran problema de no atenció a les persones amb temes de multes de trànsit, doncs no és veritat. Jo cada dijous, de veritat, cada dijous, el tinc dedicat només a rebre ciutadans que no estan d'acord amb la resolució que se'ls ha fet de la multa, perquè és evident doncs, que a vegades no els agrada la resposta que els dona. I ens passa, i al final doncs, escolta, doncs el rebo a la policia i intentem doncs, veure si realment doncs, tenia raó o no tenia raó i amb el recurs diguéssim, que presenten. Escolta, estem parlant de 22 persones, ja li donaré la xifra, però són moltíssimes, amb la qual no m'ho posi això com si fos una cosa el més normal del món. No, és la xifra, tinc aquí l'informe del CIP, 22. Per tant, home, posi, sisplau, les coses en la seva justa mesura i no vulgui fer, diguéssim, d'un cas particular una norma general. Gràcies.
Gràcies, senyor de Salvador, breument.
Gracias, señora alcaldesa. Mire, no sé si creo que era Sócrates que decía que las opiniones no se valoraban por su cantidad, sino por su calidad. Es decir, aquí no estamos hablando ni de 22, ni de 222, ni de 2. Aquí el problema es el hecho. O sea, solo que haya un recurso no respondido, solo que haya un recurso no fundamentado jurídicamente, solo que haya una falta de actividad probatoria, esto ya me exige a mí, como regidor de la oposición, interpelarle a usted, que dé explicaciones, las ha dado, usted me ha empezado a hablar de que usted los jueves por la tarde o por la mañana recibe gente, mire, yo creo que la ley no se lo exige que reciba gente, lo que sí que tiene que hacer es responder los recursos conforme a derecho.
Gracias.
Miri, sap què passa? Que al final d'alguns d'aquests casos és la paraula del policia contra la paraula del ciutadà, entén? I per tant, pot passar que el ciutadà cregui doncs, que té raó, però el policia es ratifica en la denúncia. O sigui, no és tan senzill. O sigui, vostè planteja aquí una problemàtica que a vegades un cotxe aparcat amb una roda sobre un pessebre, no, per posar-li un exemple que me'n trobo molts, una roda aparcat sobre un pessebre, per la persona o una persona que ha estat al cotxe 5 minuts en doble fila i li han posat una multa, per aquella persona allò no és una infracció. Però el policia es ratifica en que allò és una sanció i per tant és la paraula d'un contra l'altre. Per això a vegades el rebo. Perquè potser el ciutadà pot aportar alguna cosa més que en aquell moment no ha pogut aportar en la documentació. Doncs que, per exemple, tenia la mare malalta i l'havia de portar al metge, que és minusvàlida, i per tant havia de deixar el cotxe en doble fila. Doncs per això, diguéssim, atenem. Hi ha alguns casos que és evident que al final la paraula del ciutadà contra la policia és una autoritat, i el que no puc entendre és que vostè posi en dubte la feina dels professionals de policia d'aquesta casa. No, és que vostè ho està posant en dubte. I per tant, sisplau, li demano que sigui una mica més just amb la feina que fa la policia d'aquesta ciutat.
Gràcies. Senyor Carreras, té alguna darrera pregunta? Digui.
Realment, digues, deixi'm que... Realment vostè és especialista en liar-la, les coses. Bueno, la pregunta era per la senyora Esther Salat i és el següent. No cal que me la respongui avui, però el mes de gener es va aprovar una moció que vam presentar nosaltres amb el suport de CiU sobre el pla de famílies numeroses, és a dir, s'aprovant tota una sèrie de mesures a prendre. No sé si se n'ha pres alguna o no, m'agradaria que em digués què se n'ha fet d'aquella moció i del que es va acordar llavors. Gràcies.
Gràcies, senyora Salat.
Sí, moltes gràcies. A la moció, si vostè recorda, el principal, diguem-ne, la principal actuació que es feia és recollir totes les polítiques que es feien d'atenció a la família i tots els serveis que hi havia de cap a les i els avantatges cap a les famílies nombroses i monoparentals i a les famílies en general, recollir-les totes i posar-les al web municipal. Això ja s'ha fet durant tota aquesta setmana i si vostè apreta en el... Si vostè mira en el web municipal, l'apartat de famílies podrà trobar. Ha estat una feina llarga perquè no només hem volgut recollir el que fèiem a l'Ajuntament, sinó també doncs, totes les polítiques que fa el Departament de Benestar Social i Família, fer els links amb la família, amb l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, i això ens ha comportat temps. És una regidoria transversal en la que hi treballen els tècnics de tot l'Ajuntament i crec que hem fet una bona feina i també amb el prec de si troben alguna cosa a faltar o alguna manera d'enriquir, doncs serà molt benvingut.
Gràcies. Moltes gràcies, senyora Salat. Senyor Carreras.
Bueno, moltes gràcies per la informació i ho aniré a veure a la web, que encara no ho havia vist, si no, no l'hauria preguntat.
Gràcies. Molt bé. Doncs gràcies a tots. S'aixeca la sessió i preparin-se per festa major, No se n'oblidin. Gràcies.